Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
L'ús dels llenguatges sempre ha d'anar acompanyat d'allò que es vol dir i, evidentment, de com es vol dir. I és precisament per això, no seré cap descobridor de la sopa d'all, que cal ser curós amb el que es diu, però sobretot del com, i encara més si es fa des de la política institucional. Aquesta setmana n'hem viscut dos exemples. El primer a Badalona, on 8 famílies seran desnonades aquest divendres al barri de la Salut perquè, malgrat tenir contracte de vivenda, l'edifici on viuen ha de ser reformat o enderrocat. I el propietari ja ha dit que no té prou recursos per cap reforma. Just en aquest punt és en el que les polítiques socials haurien d'incidir-hi. Però lluny de tot plegat, l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, ha tornat a fer de les seves i va publicar el següent missatge a les xarxes socials. Mentre jo sigui alcalde de Badalona, l'Ajuntament es preocuparà dels veïns que no tenen habitatge i no creen problemes de convivència i incivisme. No es preocuparà dels veïns conflictius. El nostre missatge és molt clar. Els ocupes conflictius que creen problemes de convivència i delinqüència no són benvinguts. I poc després, fins i tot, va assegurar l'alcalde que no garantirà cap mena de política social per a aquest tipus de famílies. El problema, evidentment, ni són delinqüents, ni són migrants il·legals, ni són ocupes. Però, és clar, en política sovint també dona més rèdit un bon titular per molts errors que tingui, allò de que la veritat no t'espatlli mai un bon titular, vaja. Però tot just aquesta setmana no n'ha estat l'únic cas, perquè els alcaldes de Junts del Maresme han volgut fer costat a l'alcalde de Calella, Marc Buch, per l'increment de delictes a la població. Els alcaldes han demanat l'expulsió immediata dels migrants multireincidents, però n'estem segurs que amb missatges com aquests no li estem comprant el relat a l'extrema dreta? Vigilem el racisme, no només de les paraules emprades, sinó també de les seves conseqüències? Són les 8 i 2 minuts, i qui pujarà a la caravana un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Quan només faltin 5 minuts per 3 quarts de 9 del matí, s'asseurà als micròfons de la caravana el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. Amb el conseller analitzarem la seguretat a Catalunya de cara a les festes de Nadal, però també l'augment de la delinqüència i de les agressions sexuals al territori. Tot plegat en un dia en el que també descobrirem una nova història de superació, com sempre, de la mà de la periodista Ruth Caral. A 11:15 viatjarem amb la Fundació La Caixa per descobrir les noves exposicions, tallers i activitats que oferirà el Caixa Fòrum de Barcelona i també el Museu de la Ciència Cosmo Caixa durant les festes de Nadal. Serà a partir de les 11 quan canviarem de tema per saludar el portaveu de Greenpeace, José Luis García, en aquest cas per parlar de l'acord que ja s'ha signat a Dubai en el marc de la COP28. I a partir de 11:45 rebrem a la coreògrafa, directora i creadora Coco Comín, qui ens presentarà l'espectacle Oliver Twist, que estarà al Teatre Cúpula Arenas de Barcelona fins al 7 de gener. A les 12, com cada dijous, encendrem els fogons de la nostra food truck amb la xef Ada Parellada. I a 12:45 obrirem una nova consulta per viure amb salut amb el doctor Jacinto Valverde i encararem aquesta última hora de programa descobrint les últimes novetats del cinema amb el periodista Víctor Rodrigo, fent voltes amb la girocleta d'Olma Giró i el Bona Vesprada de Rafa Sanauja.
Tot això i molt més a la caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
I abans de tot plegat, però fem un cop d'ull als titulars de la jornada. Júlia Julvé, molt bon dia.
Molt bon dia.
L'informe PISA en educació confronta el govern amb els grups de l'oposició.
Sí, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, reconeix els mals resultats de Catalunya i per això convocarà una taula de partits per abordar aquesta situació. L'oposició també hi participarà.
I Pedro Sánchez defensa l'amnistia al Parlament Europeu i interpel·la directament Carles Puigdemont a mantenir la negociació.
L'eurodiputat de Junts ha assistit al ple on el president del govern espanyol ha fet balanç d'Espanya al capdavant d'aquesta presidència. Puigdemont no se n'ha estat de pressionar Sánchez amb l'oficialitat del català a Europa i li ha retret que hagin complert el compromís.
Cada nit hi ha centenars de persones que dormen al carrer. Aquesta nit, però, la Fundació Arrels ha fet un nou recompte gràcies al 500.000 de voluntaris que s'han apuntat.
Una nit molt destacada per les fortes ventades i també fredes que hi han hagut. Segons l'últim recompte, a la capital catalana hi vivien al carrer unes 1.200 persones.
I atenció també si teniu bitllets d'avió per viatjar aquest Nadal. Iberia ha anunciat vagues als serveis d'atenció a terra.
Les protestes convocades per UGT i Comissions Obreres s'extendran a tots els aeroports on aquesta companyia hi té presència. Tindran lloc durant els dies 29, 30 i 31 de desembre i també l'1, 4, 5, 6 i 7 de gener.
I anem cap als esports. Pol Corredoira, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Desfeta molt dura del Barça al camp de l'Anvers a l'última jornada de la Champions.
Diuen que quan estàs malament sempre pots anar pitjor. Això li ha passat al Barça aquesta nit, que va caure contra el CUE del grup per 3-2. Això sí, els de Xavi passen com a primers de grup a vuitens de final. També ho fa l'Atlètic de Madrid.
I, en canvi, passeig del Barça femení a Rosengard.
0-6 va guanyar l'equip de Jonathan Giraldez a Suècia. Samuelsson, en pròpia porta, trencava el gel per l'esblaugrana, que van golejar amb comoditat el CUE del grup. 3-3 en Champions per un Barça intractable.
Cara bé de l'actualitat, de què ens parlaràs avui, Núria?
De les 25 dones més influents del món, segons el Financial Times. Atenció, perquè en aquest llarg llistat ens hi trobem noms reconeguts com el de la futbolista Jenny Hermoso, el de la cantant Beyoncé i el de l'actriu Margot Robbie.
De seguida ens ho expliqueu tot plegat. 6 minuts gairebé que passant de les 8. Temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, i a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Fa fred. Ara mateix tenim 10 graus a la ciutat de Barcelona, quan ahir en teníem 17. A Tarragona n'hi ha 11, ahir també n'hi havia 17. A Lleida en tenen 8, ahir en tenien 12. I a Girona ara hi ha 1 grau, mentre que ahir en tenien 8. Per tant, les temperatures han baixat entre 4 i 8 graus a les capitals catalanes de les 4 províncies, i avui les màximes no es mouran dels 10 a 15 graus a molt estirar, quan fa uns dies, i també ahir parlaven de màximes de 15 a 20 graus. Per tant, agafeu roba d'abric, perquè avui serà ben necessària. I, a més, va acompanyada de vent, no a tot Catalunya, però ben fort a l'Empordà i també a les comarques de Tarragona, on aquesta matinada s'ha arribat a ratxes de més de 100 km per hora. Per tant, baixen les temperatures, bufa el vent, la sensació de fred avui de ple hivern. Aquest matí encara amb nevades al vessant nord del Pirineu per damunt dels 800 metres. La cota pujarà fins als 1.200 de cara a migdia i primeres hores de la tarda, i a la resta de Catalunya lluirà el sol durant pràcticament tota la jornada. De cara demà començarem el dia encara amb algunes nevades al vessant nord del Pirineu, a la resta lluirà el sol, afluixarà el vent del nord-oest, però encara tindrà força a les comarques de Tarragona i la tramuntana, que serà encara forta a la Costa Brava.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Registren dues incidències a l'AP7 a aquesta hora. Una a l'Ametlla de Mar, on encara es talla un carril en sentit sud, i en el mateix sentit també per l'Aldea es talla un carril per un accident, i més a prop de l'àrea metropolitana. La cosa es complica per un accident a la C32 i la B20 en sentit nord a l'Hospitalet de Llobregat, provocant ja 5 quilòmetres de congestió en tot el tram de la C32 des de Gavà. I a la resta de vies destaquem retencions també a la 2, són 5 quilòmetres des de Pallejà en sentit Barcelona, i a la P7 també al tram de Santa Perpètua en sentit Tarragona. I a les rondes, molta lentitud i congestió ja als trams habituals en sentit Llobregat, 6 quilòmetres a la ronda de dalt des de Santa Coloma fins a Vallcarca, i a la litoral des de Sant Adrià fins a l'altura de la Ciutadella. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. 8 minuts que passen de les 8. Hola, hola.
Hola, hola, Trias.
Què tal, Rafa?
Bueno, fa fred, ja ens ho ha dit el Jordi Miralles.
I vent.
És que jo crec que podia acabar la crònica aquí. Bon, no, Trias, fa fred.
Bon dia, fa fred.
Ja està.
Fins aquí.
I ja està.
Va, qui li donem el bon dia avui?
Mira, no sé què penses, però hi ha vegades que la publicitat, els spots, es converteixen en emocionants. A mi m'agrada molt el tema de la publicitat. És quan està ben feta, quan és emocionant, quan té art, no? I és el cas, segons la meva humil opinió, dels amics de Telefònica, que s'han inventat això.
Un beso.
¡Vas fuerte!
¡Mua! ¡Mua! Te quiero. Un beso.
Un beso.
Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido dar más besos que nunca.
Muchos besos, mami.
Imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer.
És una campanya molt guapa, només escoltem l'àudio, però en les imatges... Bueno, és d'aquestes nadalenques que van a tocar una mica la fibra sensible, amb molt bon gust, i sobretot que d'alguna manera et fa recordar coses, perquè el que fan és, en menys d'un minut, recordar les maneres que hem tingut de tenir presents les persones que teníem llunyanes, no?, en moments importants, com el Nadal, no?, que sempre tens records de les persones que no estan amb tu, per exemple. Veiem des de les xiques del cable, allò, no?, aquestes connexions que feien per passar trucades fixes, no?, telèfons fixos, que es cobraven per segons, no sé si us recordeu d'això,
sí,
que calculaves, i la mare et deia, ja llevas un minut.
Fins aquí.
ya llevas un minuto. Cabines telefòniques, surten cabines telefòniques, fax, surten fax, telèfons Nokia amb missatges SMS, chats d'internet quan era tot molt bàsic, i al final doncs coses molt més modernes com videotrucades i videotrucades grupals, no? En fi, que els que ja tenim el nostre recorregut vital, doncs ens fa recordar, no?, totes aquelles èpoques, i em sembla un spot ben maco. Per tant, bon dia, amics de Telefònica, així mola.
Entre factura i factura està bé sempre, que et petonegin.
Evidentment, no? O sigui, després és molt car tot en aquesta vida, i més Telefònica, tot i que jo crec que tenen un bon servei, però bueno,
sí.
que l'espot m'ha agradat molt.
Vinga, va, vitamines aquest matí per aquí.
Mira, la gent i les butxaques de la gent per aquest Nadal. Ai, els preus.
Si yo fuera rico, allá liberaba
sempre referents d'actualitat,
Bueno, el violinista
no
està...
Està bé.
A veure, us explico una mica. Els majoristes de Mercabarna preveuen distribuir prop de 103.000 tones de productes, sobretot frescos, entre fruita, hortalissa, peix, marisc i carn, i doncs tot això durant la campanya de Nadal d'aquest any, fet que suposaria igualar el volum de vendes del desembre de fa un any, del 2022. Aquí molts preus es sostenen des de l'any passat, això no vol dir que siguin assequibles, no ho són, només que es sostenen, val? Però la pujada forta ve, atenció, amb el raïm està més car, i el cabrit. Si voleu raïm i cabrit, amics, doncs sereu una mica menys rics. El cabrit ha patit molt la manca d'aliments derivats de la sequera, cosa que ha provocat menys naiximents de cabrits i una falta de producte aquest Nadal, amb el conseqüent encariment dels preus, no? Menys producte, més car. L'alternativa que donen és substituir el cabrit pel xai. El xai també...
Escolta'm.
No passa res, no?
No li farem fàstic.
Jo, sincerament, és que com no toco ni una cosa ni l'altra, vaig al pollastre. Doncs hi ha amb el raïm tres quarts del mateix. La sequera ha fet que es cultivi menys, per tant, més car. Total, que amics que voleu passar un Nadal com, doncs així, amb xai i raïm, en fi, vitamines, sobretot, si jo fora rico.
Vinga, va. I aquí no li arrencarà el cotxe avui.
No te l'esperes, aquesta.
Ai.
L'actor britànic Tom Holland. Però he triat la sintonia més moderna que he trobat.
Sí,
De Spider-Man.
No seria la sintonia de la pel·lícula de Tom Holland,
aquesta. No, és la sèrie d'animació, jo crec que és dels anys 80, em sembla. Bueno, resulta que Tom Holland, conegut pels seus papers de la saga Spider-Man, ha reconegut que ha estat 5 anys sense pagar la factura de l'aigua.
Ep!
5 anys. L'estrella de Hollywood, que fa uns mesos va decidir descansar de l'actuació i agafar-se un any sabàtic per centrar-se en la seva vida personal i poder passar més temps amb la seva família, ha confessat que, entre altres coses, ha estat posant ordre a la seva vida. Ah, i amb el to de sinceritat i sentit de l'humor que sovint el caracteritzen, les seves declaracions, és molt simpàtic. Tom Holland és molt simpàtic. Ha dit que fins i tot va descobrir... L'amic Tom, Spider-Man, va descobrir que feia 5 anys que no pagava la factura de l'aigua, però només perquè no sabia que havia de fer-ho. Pensava que era gratis.
Ah.
Ell va pensar, home, com m'han de cobrar per l'aigua?
Si jo obro i surt...
Si jo obro, surt, i jo sóc un 99% aigua, és a dir, si forma part de la nostra natura, com m'han de cobrar per ser jo una persona?
Val, saps què
vull dir? Un raonament molt lògic. Va consultar amb Iron Man i va dir...
No deu saber què és l'IRPF, tampoc.
Si no sap que s'ha de pagar l'aigua, imagina't altres coses.
L'IVA trimestral,
exacte. Total, que imaginem que problemes de calés no serien, és un despiste. Amigo i vecino Tom Holland, fill, per l'amor de Déu, paga la factura de l'aigua, posa ordre la teva vida també en aquest aspecte.
Ara 5 anys de cop hauré de pagar?
Home, sí.
Bueno, no tenia gaire problema aquest, tampoc.
No, home, no, que va. Però a mi m'ha agradat el tema de com has de pagar per l'aigua. Això no s'ha vist.
Per què m'estàs contant? Si soy Spider-Man.
I per l'aire, jo crec que la pregunta ha estat i per l'aire, per respirar? Saps?
També, exacte.
Aquí li han dit no, fins aquí no m'ha arribat.
En fi, gràcies, Rafa.
De res.
Un beso.
Con un Nokia.
Va, 14 minuts que passen de les 8 del matí, l'informatiu.
La caravana, l'informatiu.
I avui a l'informatiu us comencem explicant que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, reconeix els mals resultats de l'informe PISA en educació i anuncia que convocarà, això sí, una taula de partits per abordar la problemàtica de forma consensuada amb la resta de forces polítiques. Tots els partits de l'oposició ja han contestat al president que pot comptar amb la seva participació. Ens ho explica tot plegat la nostra companya Judit Caselles. Molt bon dia.
Bon dia. Aragonès admet que la situació educativa a Catalunya és alarmant després dels mals resultats dels alumnes en llengua i matemàtiques i convoca una reunió amb tots els partits per trobar una solució conjunta a llarg termini.
I estic convençut que és una prioritat del conjunt d'aquesta cambra. Per això, doncs, els anuncio que convocaré una reunió de treball amb els presidents dels grups parlamentaris per poder ja avançar en aquests acords, en aquests compromisos que, a manera de titular, a manera d'enunciat, fèiem en el ple monogràfic, que crec que hi ha un amplíssim consens i que ens han de servir de posar-nos a treballar.
Tota l'oposició accepta reunir-s'hi. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, demana que les 10 mesures que tenia previst implantar el govern quedin en stand-by, mentre que Albert Batet, de Junts, vol que s'arribi a una entesa que pugui ser transversal i que pugui sobreviure a un hipotètic canvi de govern.
Si vol això, si aquest és la seva voluntat, que no ho dubto, deixi en suspens les mesures anunciades per la consellera fins quan en parlem tots. Perquè una cosa és fer pinya i una altra és una adhesió.
Aquest govern li queda com a molt un any. I l'actual situació requereix mesures estructurals continuades durant els pròxims anys, en la governança, en polítiques d'aprenentatge i en el suport i el desenvolupament dels professionals i el professorat.
Les crítiques que fa l'oposició al govern són principalment la falta d'inversió en educació, no preservar prou el model de paper i llapis i no escoltar prou la comunitat educativa.
Gràcies, Judit. Mentrestant, l'Assemblea per una Escola Bilingüe diu que estan esperançats amb la missió del Parlament Europeu que la setmana que ve, del 18 al 20 de desembre, visitarà Catalunya per avaluar la immersió lingüística, Júlia.
Sí, la presidenta de l'entitat, Ana Lozada, ha assenyalat que els eurodiputats podran veure la realitat de tots els centres, que, segons ells, és la d'una escola monolingüe en català. En una roda de premsa, Lozada també ha afirmat que una de les causes del fracàs de Catalunya en l'últim informe de PISA és que una sola llengua, el català, sigui la vehicular a les escola.
Como en todos los fenómenos que se puedan analizar, sociológicos, culturales o políticos, nunca hay una sola causa. Claro que no hay una sola causa en cuanto al fracaso de PISA. El fracaso de PISA no es exclusivamente porque los alumnos castellanohablantes no pueden estudiar en su lengua materna, no. Pero es una causa y es una muy importante.
Mentrestant, Òmnium Cultural ha presentat un recurs davant del Tribunal Suprem contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que l'octubre passat va reconèixer el dret individual d'una alumna de l'Escola Turó del Drac de Canet de Mar a rebre en castellà una assignatura principal a banda de la de llengua castellana.
L'entitat creu que la sentència vulnera la normativa internacional de protecció de les llengües minoritzades i suposa també una intromissió del poder judicial en el poder legislatiu en marcar el model lingüístic escolar. L'escrit de l'advocat Benet Salellas també alega que s'ha vulnerat la Carta Europea de Llengües Regionals i Minoritàries que l'Estat espanyol ha signat i que preveu l'ensenyament complet en aquesta llengua minoritzada.
I atenció encara en l'àmbit educatiu, perquè el Ministeri d'Educació proposarà a les comunitats autònomes prohibir el telèfon mòbil a primària i regular-lo a secundària. Però com ho planteja aquesta mesura, Júlia?
Doncs mira, si tirés endavant, els nens no podrien utilitzar telèfons mòbils a l'escola fins als 12 anys i a partir d'aquesta edat només podrien fer-ho sota supervisió i demanda de cada professor en cas que sigui necessari per al projecte pedagògic l'ús del telèfon en aquesta assignatura. El Ministeri té previst dur la proposta a una reunió, serà el mes de gener, amb les autonomies i també amb el Consell Escolar. Alegria, la ministra d'Educació, també ha indicat que buscarà consensuar aquesta mesura amb els diferents actors implicats.
I canviem de qüestió perquè el ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, reivindica el prestigi de la magistratura i ha agendat una reunió amb el president del Tribunal Suprem, Francisco Marín, per la setmana vinent.
Bolaños ha trucat Marín aquest dimecres al migdia, després que aquest posposés, segons ell, per motius d'agenda, la cita que tenien prevista ahir. Finalment, es trobaran el pròxim 19 de desembre a la seu del Tribunal a Madrid. La conversa amb Marín s'ha produït poc després que el president del Tribunal Suprem hagi emès una nota on criticava els atacs personals que la portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Míriam Nogueras, va pronunciar ahir contra la judicatura en un debat a la Cambra Baixa.
I nom propi també el de Pedro Sánchez, que ha defensat l'amnistia al Parlament Europeu i interpel·la directament a Carles Puigdemont a mantenir la negociació. Ho ha dit així.
Al señor Puigdemont quiero decirle que está en nuestras manos lograrlo. que debemos hacerlo por las vías de la política, de la negociación y de la Constitución. Y yo creo que la ley de amnistía es un paso importante en la buena dirección. Una ley que respalda una amplia mayoría de nuestro Parlamento, 178 escaños. Estamos hablando de 12 millones de personas representadas en esos escaños, que es constitucional y que solo persigue un fin, y es superar un conflicto y ayudar a sembrar la concordia entre nuestros compatriotas.
L'eurodiputat de Junts ha assistit al ple on el president del govern espanyol ha fet balanç d'Espanya al capdavant d'aquesta presidència. L'expresident de la Generalitat, de fet, no se n'ha estat de pressionar Pedro Sánchez amb l'oficialitat del català a Europa i li ha retret que hagi incomplert el compromís.
Fíjese, hoy yo le hablo en su lengua materna, pero no lo puedo hacer en la mía. Millones de europeos que tenemos el catalán como lengua materna no podemos ejercer derechos fundamentales en nuestra propia lengua, porque esa Europa de las personas que usted debía defender durante su presidencia no nos incluye si hablamos en catalán. Nuestra libertad de expresión en esta cámara vale menos que la suya.
Puigdemont també ha acusat el president espanyol de deixar passar oportunitats per por o incapacitat, diu, i també ha avisat Sánchez directament que pot tenir conseqüències no agradables.
I l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català ha denunciat aquest dimecres que l'Ajuntament de Borriana, al País Valencià, ha donat de baixa la subscripció a les 5 revistes vetades el passat juliol.
Tot plegat després que el consistori demanés la retirada de la Biblioteca Municipal dels exemplars d'Enderroc, Cavall Fort, Camacuc, El Temps i Llengua Nacional. Ara ha afirmat que l'alcalde de Borriana, Jorge Montferrer, ha comunicat la baixa d'aquestes publicacions. Per això l'entitat ha demanat una resposta conjunta per fer front als embats contra les revistes en català.
Has dit Montferrer, eh?
Montferrer.
Jo diria Jorge Montferrer, no et caigui algun poruc. Saps
ja,
el que et vull dir?
Bueno, val, mira. Val.
Encara sobre llengua catalana, un estudi apunta que com més gran és una empresa, menys atenció el client fa en català. El document elaborat per la patronal Pimec i el Departament de Cultura de la Generalitat apunta que les petites i mitjanes empreses, les que representa precisament Pimec, són les que més atenen a llengua catalana. Però si ho analitzem, on es parla menys català, Júlia?
Doncs mira, on es parla menys als comerços i a les empreses és a la ciutat de Barcelona, on tan sols una de cada tres empreses afirma atendre habitualment els seus clients en aquesta llengua, mentre que més de la meitat adapta l'idioma en funció de cada client. Cal tenir en compte, però, també el fort impacte del turisme en aquestes dades. En canvi, a Girona, Lleida i Tarragona, més del 60% dels comerços parlen català als seus clients. I com dèiem al principi, l'estudi detalla que un 55% de les empreses que no tenen cap treballador fan servir el català, un percentatge que baixa fins al 37% en el cas de les grans empreses.
I ho escoltàvem abans al temps, a la previsió d'en Jordi Miralles. Aquesta nit hi ha hagut fortes ventades a gran part del país, a Barcelona també, i de matinada la temperatura ha baixat fins als 10 graus. Però tot i aquestes condicions, cada nit hi ha centenars de persones que dormen al carrer. Aquesta nit la Fundació Arrels ha fet un nou recompte gràcies al mig miler de voluntaris que s'hi han apuntat. En Pau Massip els ha acompanyat i n'ha fet aquest reportatge.
La Fundació Arrels celebra que tantes persones s'hagin apuntat al recompte perquè ha permès pentinar tota Barcelona carrer a carrer, una tasca vital per a l'entitat, com explica Ferran Busquets, director de la Fundació.
És una foto molt fidedigna. Nosaltres fa molts anys que diem que això és una cosa que s'ha de fer i, de fet, es fa arreu, diguem, perquè la dura realitat de les persones que estan dormint al carrer és de les poques que es pot quantificar, però m'agrada molt fidedigna, que és sortint a comptar, perquè necessitem molta gent i ojalà es fes això una acció a tota Catalunya.
El recorregut comença a la parada de metro de la Barceloneta. Falten pocs minuts per les 10 de la nit. Hi ha una desena de persones ben abrigades. Es divideixen en grups de dos o tres i les coordinadores de l'entitat els donen un mapa amb la zona que els toca rastrejar a cada grup i un paper on apuntar el lloc i les persones vistes. També ho fan en una aplicació per després poder comparar totes les dades i confirmar que són correctes. La Carme i l'Oriol expliquen el procediment.
Hem d'identificar, primer de tot, quantes persones veiem, la localització, que des del formulari se'n genera un codi que hem d'apuntar aquí en el full de registre, llavors apuntem aquest codi i quantes persones veiem i si podem identificar el gènere, que això també després en el formulari ens ho especifica més. Si veiéssim una tenda o alguna cosa així que no sapiguéssim ben bé quantes persones hi ha dins, doncs també ho hem de dir. Posem com a mínim una persona.
També hi ha un espai d'observacions per si hi ha coses que es volen comentar o sí, que poden haver-hi més persones perquè no ho hem identificat, perquè és important no intervenir. No interpel·lar amb les persones que estan dormint al carrer perquè només estem prenent nota des de la distància.
Amb aquesta nit de fred i vent, les persones que dormen al carrer busquen llocs arrecerats per descansar i protegir-se. L'Oriol comenta quines instruccions els dona la Fundació Arrels per fer el recompte més complet possible.
Sí, sobretot instruccions així d'anar mirant a zones fosques, una mica amagades, entrades de pàrquing...
Des de l'entitat afirmen que cada vegada és més perillós dormir al carrer. Les mateixes persones ho expliquen als voluntaris de la Fundació quan els fan enquestes. Per això busquen llocs més amagats i allunyats per poder descansar tranquils i no patir per les agressions. Així és la porxada d'una plaça a la part més llunyana de la platja de la Barceloneta, on hi ha quatre persones dormint. La Carme i l'Oriol es posen en marxa.
El número és de localització és 3648.
Clar, ara t'agafen la teva ubicació del mòbil aquí.
I el número del mapa me'l repeteixes.
Sí, 010329.
Dos homes, zero dones i una terra, una tenda de campanya. Un home que jo apunto en tenda de campanya, sense animals.
A mig recompte, la Carme i l'Oriol troben dos homes dormint a la porta d'una escola. El carrer és estret i des del balcó del davant, al primer pis, una dona treu el cap per la finestra. Els dona una manta perquè la facin arribar a les persones que estan dormint al ras i així es puguin abrigar una mica més. Després de gairebé dues hores de recorregut, la Carme i l'Oriol acaben de rastrejar la zona de la Barceloneta que els ha tocat.
Hem trobat a 12 persones, la majoria en espais porxats o entrades d'edificis que quedaven obertes, però diguéssim, tothom ha reserat, un parell de tendes de campanya, i tot en zones doncs, més tranquil·les. No? Els carrers principals, petits carrers de la Barceloneta, no hem trobat a ningú perquè hi ha encara bastant trànsit per l'hora que és.
Quan ens apartàvem una miqueta, sí que ens hem trobat doncs, aquests casos, sobretot en zones una mica més fosques, més apartades, més silenci.
A més, fer de voluntaris al recompte de Fundació Arrels els ha portat una nova visió de la realitat del seu entorn.
També ets més conscient de la realitat on vius, no? Realment estem vivint en aquest barri, però no teníem ubicades a totes aquestes persones, ara sabem més o menys per on paren.
També et permet, com a persona voluntària, prendre una mica de consciència, no? A mi em sembla una barbaritat 12 persones en l'espai, o sigui, estem parlant de... Són 12 vides, no? 12 famílies, 12 grups d'amistats que no tenen un dret tan bàsic com l'habitatge.
Un barri que la Carme creu que ha de ser especialment dur per a les persones que viuen i dormen al carrer cada nit.
Precisament a la Barceloneta també jo penso que és un barri amb molta pressió turística i encara invisibilitza més a les persones sense llar en el sentit que hi conviu com perfils socials molt diferents, no? Molt turisme que ve de passada i potser no té en compte doncs, els veïns i veïnes del barri, i crec que en particular és un barri que deshumanitza especialment les persones sense llar, amb aquest ambient més festiu i més de gent anant a la platja i riuades de gent que potser no tenen tant en compte i penso que poc amigable, no? I poc facilitador per les persones que viuen al carrer.
Així acaba un recompte que, com explica el director de la Fundació Arrels, Ferran Busquets, té una meta claríssima.
Estem molt contents de arribar a tenir encara més qualitat i més històries per saber com ajudar, perquè l'objectiu de tot això, sobretot, és veure com podem fer, de que anem fent passos per avançar i fer propostes perquè no hi hagi absolutament ningú dormint al carrer de la ciutat de Barcelona ni enlloc, evidentment.
Gràcies, Pau, i encara us expliquem que el nombre de turismes que circulen per Barcelona amb etiqueta Eco superen per primera vegada els que tenen l'etiqueta B, Júlia.
Sí, segons dades de l'Ajuntament de Barcelona fetes públiques aquest mateix dimecres, durant el 2023 els turismes amb etiqueta Eco han representat un 24,7% del total de vehicles que han circulat per la ciutat, mentre que els que tenen l'etiqueta groga han suposat un 18,1%. Tanmateix, la major part dels turismes que entren o circulen per la ciutat continuen sent els que porten l'etiqueta C, que enguany han representat un 52% del total. I d'altra banda, els turismes amb etiqueta 0 han suposat en aquest cas un 4%, mentre que els que no tenen etiqueta s'han mantingut en un 1,2%.
I encara seguim parlant de mobilitat perquè els sindicats UGT i Comissions Obreres han convocat vagues als serveis d'atenció a terra d'Iberia per Nadal.
Sí, una de les protestes que s'extendran a tots els aeroports on la companyia té presència i tindrà lloc durant els dies 29, 30 i 31 de desembre i també l'1, 4, 5, 6 i 7 de gener. Els representants dels treballadors asseguren que convoquen aquestes protestes després de rebre la negativa per part d'Iberia de poder crear un servei d'autohandling en els aeroports on han perdut llicències per donar serveis a tercers. L'aerolínia ha mostrat la seva decepció davant la convocatòria d'aquesta vaga, que han titllat d'irresponsable, ja que es produeix enmig de les negociacions per trobar una solució. A més, afirmen que en produir-se enmig de Nadal aquesta situació impedirà que les famílies es puguin reunir en aquestes dates tan assenyalades.
Més qüestions sobre la taula perquè les 29 empreses emergents, les conegudes startups que estan creixent a l'incubadora logística 4.0, creada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona, han aconseguit aquest any un finançament de més de 13 milions i mig d'euros pels seus projectes. A més, s'han creat 55 llocs de treball.
Les empreses emergents que incuben en aquest espai treballen per revolucionar el sector de la logística, és a dir, el transport d'objectes d'un punt a un altre, investigant com implementar també de la millor manera tecnologies com el vol amb drons, la impressió 3D, la robòtica, els magatzems automatitzats, l'internet de les coses, el big data o també la intel·ligència artificial. Pere Navarro, delegat del Consorci de la Zona Franca, explicava ahir tres exemples de projectes en una entrevista a aquesta casa, l'Estel Migdia.
Tenim una empresa que ha treballat una idea que una cosa que vol dir compartir vehicle, però no persones, sinó paquets. Una altra empresa està desenvolupant aquests famosos lockers, no?, que és on es col·loca les mercaderies, els paquets quan s'envien, i els han fet refrigerats per quan s'envia algun producte fresc, per exemple, o uns altres estan optimitzant els magatzems, diguem-ne, perquè hi hagi una utilització més eficient dels magatzems distribuïts pel territori.
Entre totes elles han tancat 324 nous clients després de la visita de més de 1.000 empreses i entitats i també la participació a 7 congressos i fires.
I avancem amb altres qüestions perquè després de l'augment de la delinqüència en alguns municipis del Maresme, com per exemple Calella, la Generalitat hi destinarà més Mossos d'Esquadra. Això sí, abans els agents hauran de completar el curs de formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Sí, justament aquest dimecres alguns alcaldes de la zona tenien previst una compareixença per abordar aquesta qüestió. D'altra banda, l'alcalde de Calella, Marc Buch, i el director general de la policia, Pere Ferrer, tenen agendada una reunió també sobre aquesta qüestió. Serà la pròxima setmana. El mateix conseller de l'Interior, Joan Ignasi Elena, preveu reunir-se amb el conjunt d'alcaldes de la comarca. Això serà després de Nadal.
Per cert, que el conseller Elena d'aquí uns minuts seurà en aquest estudi, així que li preguntarem, entre altres coses, precisament per aquest reforç de la seguretat al Maresme i per les paraules dels alcaldes de Junts per Catalunya. I acabem en cultura, perquè la Sociedad de la Nieve de J. Bayona opta a dos Critics Choice Awards, els premis que concedeix l'organització de crítica de cine més gran dels Estats Units i el Canadà.
La cinta del barceloní que representarà a Espanya als Oscars opta al premi a millor film en llengua estrangera i a la millor també banda sonora. Els premis s'entreguen el 14 de gener. En el cas del primer reconeixement tindrà com a rivals el film Anatomia d'una caïda, el japonès Godzilla Minus One o la coproducció entre Alemanya i el Japó Perfect Days, la també francesa A Fuego Lento i la coproducció entre el Regne Unit i els Estats Units La Zona de l'Interès.
Gràcies, Júlia. Anem als esports. Fins ara.
La caravana.
I els esports, Pol Corredoira, no sé si dir bon dia.
Bueno, anem a dir-ho.
En fi, sí. Desfeta del Barça contra l'Anvers per 3-2 en l'últim partit de la fase de grups de la Champions. Tot i la derrota, els blaugranes han passat, això sí, a vuitens com a primers de grup.
Derrota molt dura dels blaugrana contra el CUE del seu grup, que fins ahir a la nit no havia aconseguit puntuar encara a Europa. El Barça encaixava el primer gol quan només s'havien disputat 2 minuts de partit després d'una falta d'entesa entre Iñaki Peña i Oriol Romeu. Vermeeren no desaprofitava el regal. El primer xut a porteria dels blaugrana no arribava fins al minut 35 i suposava l'empat al marcador gràcies al gol de Ferran Torres. El cop més dur era el segon de l'Anvers, obra de Jansen, precedit de nou d'una nova errada d'Oriol Romeu, partit nefast pel d'Ulldecona. Marc Guiu, relleu de Lewandowski, hauria pogut salvar l'empat en el temps afegit. El seu cop de cap donava esperances al Barça, però un cop més la defensa blaugrana feia figa i acabava rebent un tercer gol d'Ilenikena. Ferran Torres deia això al final del maig.
Sabemos cómo es el Barça, el ruido que hay externo, que nos intentan destruir, nos intentan que nos pongamos nerviosos, pero al revés, nosotros somos un equipo que tenemos las cosas muy claras, que estamos con el míster y a partir de ahí pues a darle la vuelta a esta situación.
Per la seva banda, Xavi ha fet autocrítica, però està feliç pel passi a vuitens.
Hem de millorar i el dissabte tenim una final, una prova de foc per nosaltres, per micament, però bé, tinc la sensació que ja s'ha generat en aquest partit una tensió innecessària. Aquesta és la meva sensació. Jo avui estic content, tot i les males sensacions del partit, perquè estem a vuitens de final com a primers de grup.
I Joan encara porta cua a la convocatòria del maig. Primer Xavi va donar descans, recordem, a tres titulars habituals, després els va tornar a incloure i ahir van ser titulars fins i tot com Lewandowski. L'agarenc reitera que els canvis van ser consensuats amb la directiva i la direcció esportiva, però Deco ho nega.
Las convocatorias es tema del míster. Nosotros no hemos consensuado nada. Es un tema que entre todos se habló por un tema de gestión de vuelos, de esfuerzo, todo esto. Hay una serie de cosas que tiene que conjurarse, ¿no? Entonces, estamos todos bien, no hay que preocuparse.
Parlava Deco a Movistar Plus. L'embolic sembla lluny de solucionar-se i la porta va ser amb l'equip anvers perquè ja compta amb l'alta mèdica per poder viatjar amb avió.
Déu-n'hi-do, l'embolic de Deco. Xavi, que està content, malgrat tot. En fi, Déu-n'hi-do. Repassem com acaba, però, aquesta última jornada de fase de grups de la Champions, Pol.
Sí, amb l'Atlètic de Madrid certificant el seu pas a vuitens com a primer del grup E, després de guanyar per 2-0 a la Lazio amb els gols de Griezmann i Lino. D'altra banda, el Porto, el mateix grup que el Barça, recordem, passava a vuitens com a segon classificat després de guanyar el Shakhtar per 5-3. El City superava l'Estrella Roja, 2-3, passant com a primer del seu grup, mentre que el PSG li valia l'empat a 1 contra el Borussia per passar a vuitens.
Quins són, doncs, els 16 equips que han passat a vuitens de final de la Champions i, sobretot, com cada han configurats els dos bombos pel sorteig.
Doncs mira, el bombo 1, els dels caps de sèrie, hi haurà Bayern, Real Madrid, Barça, City, Arsenal, Real Societat, Atlètic de Madrid i Borussia de Dortmund, mentre que el bombo 2 hi haurà el Copenhague, el Nàpols, el PSV Eindhoven, l'Inter de Milà, Leipzig, PSG, Lazio i Porto, com hem dit, última classificada. Serà el proper dilluns, 18 de desembre, quan es realitzarà el sorteig de vuitens i podrem conèixer tots els emparellaments.
I mentre el Barça masculí es desfeia, golejada del Barça femení per 0-6 contra el Rosengård suec, que encarrila el pas a quarts de final de les blaugranes a la Champions.
Les de Jonathan Giraldes s'avançaven al minut 16 amb un gol en pròpia porta de Wick. El 37 Salma Parayu el feia el 0-2 abans del descans. Patrick Guijarro posava el 0-3 al marcador. La llauna a la segona meitat l'obria Aitana Bonmatí al minut 62 i la cirereta del pastís la posaven Mariona Caldante al 73 i Martina Fernández ja en temps afegit estrenant-se en porteria el seu debut a la Copa d'Europa. Amb aquesta victòria les de Giraldes consoliden el liderat al grup A.
I encara us destaquem que la Junta General d'Accionistes de l'Espanyol ha deixat al descobert els efectes del sisè descens de la història del club.
Sí, l'entitat blanquiblava que va acabar l'últim exercici amb unes pèrdues de 22 milions d'euros. També tancarà en negatiu aquest exercici amb un dèficit previst de 8 milions i elevarà el seu deute net fins als 67. El president Cheng Yancheng, amb el 99,9% del capital social de l'entitat, ha abordat aquesta delicada actualitat en un missatge en vídeo on ha admès que s'han comès errors, afirmant, però, la voluntat que aquesta temporada sigui la de l'ascens amb un canvi de tendència a tots els nivells. En darrer lloc, també ha afegit que tant el Consell com ell mateix segueixen compromesos amb el club i en retornar a l'elit del futbol.
I en bàsquet, el Baxi Manresa s'endú el derbi català per 82-83 i trenca la imbatibilitat del Barça al Palau.
Els de Pedro Martínez s'enduien el premi de la victòria després de ser l'equip més sòlid i regular. El Barça amb molts problemes a la defensa. Feia un primer quart molt fluix, anotant un parcial de 14-27. A la segona part, els de Roger Grimau remuntaven gràcies a una espectacular actuació de la Provitola i Brizuela. Tot i això, el Barça no sabia tancar el partit als darrers minuts. Com a conseqüència, es veia superat per un Baxi liderat en atac per Steinbergs, que anotava 15 punts. El Barça segueix tercer a la Lliga Endesa, empatat a 18 amb el València, això sí, amb un partit més. El Manresa, per la seva banda, és 7 amb 16 punts.
Això sí, victòria en extremis del Joventut per 83-81 contra l'Olimpija en jornada d'Eurocup.
Sí, els de Carles Duran havien de suar de valent per imposar-se als cuers de la competició. Els eslovens sabien jugar molt bé les seves cartes, arribaven a tenir un més 10 de diferència en la primera meitat, tot i que al descans els verd i negres ja guanyaven per 49-45. En la segona meitat, el xoc molt igualat, la bona sintonia entre Feliz i Tomic feia resistir a la penya, precisament la cistella definitiva que deixava la victòria a l'Olímpic era obra d'Andrés Feliz, com ja va succeir fa unes setmanes. Sisena victòria de la penya que l'acosta als llocs capdavanters de la classificació, ocupant ara mateix la cinquena posició.
I finalment us destaquem que la Lliga Sobal i la Federació Espanyola d'Handbol han endurit el pols que mantenen per la disputa de la Copa d'Espanya.
Situació esperpèntica a l'handbol estatal. La Sobal feia oficial ahir la decisió dels clubs de no prendre part en la Copa d'Espanya, que s'havia de disputar aquest cap de setmana a Irún. Poc després, la federació replicava amb un comunicat en el qual assegurava que el programa tira endavant. El motiu d'aquesta disputa ve pels patrocinadors que té aparaulats la Sobal per aquesta competició, que era originàriament qui l'havia d'organitzar, i que xoquen amb els que té compromesos la Federació Espanyola, que és qui s'ha autoadjudicat l'organització de la Copa. La Sobal denuncia que s'està negociant des de fa un mes, però que les negociacions es troben en un punt mort, una situació complicada, ja que s'han venut abonaments per la competició i tant Barça com Granollers ja tenen els viatges i les reserves programades.
Gràcies, Pol. Fins ara.
A tu, fins ara.
38 minuts que passen de 8:45 del matí. Anem a publicitat i de seguida en aquest estudi el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Pràcticament 4 minuts i arribem a 3 quarts de 9 del matí. Mirin, aquests dies el municipi de Calella està notícia per un grup de joves que acumulen entre tots ells més de 250 detencions per diferents delictes. Això ha inquietat la població fins al punt que ha obligat el Departament d'Interior del Govern a anunciar que incrementarà el nombre de Mossos d'Esquadra a la comarca del Maresme. A banda d'això, aquesta mateixa setmana el conseller Joan Ignasi Elena explicava en un article a La Vanguardia que Catalunya és un territori segur, malgrat reconèixer, això sí, que els delictes han augmentat un 4% si es compara amb l'any 2019. Elena atribuïa aquest augment a les estafes per internet i a les agressions masclistes. De tot plegat, en volem parlar avui amb el conseller. Conseller Joan Ignasi Elena, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres avui a Ràdio Estel.
Molt bon dia.
Conseller, si li sembla, comencem per aquesta notícia de Calella, pel que està passant a Calella aquestes darreres setmanes, perquè darrerament, com sap, els alcaldes de Junts al Maresme han fet costat aquest dimecres a l'alcalde de Calella, Marc Buch, i han demanat l'expulsió immediata d'aquells delinqüents multireincidents que siguin persones migrades en situació irregular.
Bé, molt bon dia. El primer que està al costat de la població de Calella, juntament amb l'alcalde, naturalment, i els seus regidors i regidores de l'Ajuntament és el conseller d'Interior i la Policia de Catalunya i la Policia Mossos d'Esquadra. De fet, a Calella hi estem treballant molt, i estem treballant molt intensament i ho seguirem fent. Avui a Calella hi ha a la comissaria, que depèn de Calella, hi ha més Mossos que mai, més que mai. I n'hi haurà més encara a l'estiu vinent, quan entri la nova promoció. Però és quelcom que hem estat fent des dels darrers anys. Nosaltres, afortunadament, hem pres una decisió que ens sembla que és encertada, que és anar contractant Mossos fins a arribar a 22.000, augmentant un 25% la plantilla, perquè és imprescindible fer-ho, perquè el cos necessita créixer, i ho estem fent, 850 a l'any. I això reverteix naturalment a tot el país, naturalment també a Calella, i fa que ajuntaments com els de ciutats, pobles com els de Calella, doncs tinguin més Mossos que mai, i més en tindran. I, per tant, estarem al costat dels ciutadans i ciutadanes. I, efectivament, jo defenso que és un país segur. És un país segur en termes comparatius. Ara, quan dic que és un país segur, no vol dir que baixi els braços, al contrari. És a dir, això t'obliga a mantenir l'atenció i a buscar i a fer cirurgia d'aquells delictes que van creixent i buscar-hi solucions. La multireincidència és un dels problemes que té. Nosaltres vam promoure, juntament amb altres partits, modificacions legislatives en ordre a modificar i agreujar les penes pels delictes de multireincidència. Veurem com va funcionant aquestes modificacions legislatives i, naturalment, doncs, si és necessari reajustar-les, hi serem, perquè els que fan del delicte a la seva professió doncs no poden tenir emparament legal.
Ara em deia, hi haurà més Mossos d'Esquadra, que ja n'hi ha molts a Calella a partir de l'estiu vinent. Quants Mossos d'Esquadra més?
Això ho veurem en el moment en el que entrin, no? És a dir, el que no podem és 6 mesos abans o 8 mesos abans de que arribi una promoció decidir quants Mossos aniran a cada lloc, perquè entremig passen coses. Hi ha promocions internes de llocs, uns van d'un lloc a un altre, hi ha gent que abandona el cos i gent que jubila, per tant, ja ho veurem. Però hi ha un creixement i seguirà havent un creixement, perquè pensi que nosaltres hem fet una 3 promocions de 850, doncs que ara n'hem tret una altra, i ara estan uns a l'escola. És a dir, aquesta setmana, no, perdó, després de Nadal, de festes de Nadal, entrarà una promoció nova a l'escola, que sortiran a l'estiu, i alhora estem fent una altra promoció que entrarà al setembre i tornarà a estar l'estiu següent. Per tant, és un no parar, és un creixement que vam decidir doncs, quan vam entrar aquesta legislatura amb el govern de l'Estat i que anirem mantenint sostingudament en el temps fins passar dels 17.000 Mossos que teníem a 22.000.
Deia que adoptaria el Departament d'Interior mesures d'urgència pel que està passant al Maresme. També va anunciar conseller que passat el Nadal té previst reunir-se amb l'alcalde de Calella. Primera, de què parlarà amb l'alcalde de Calella? I segona, mesures d'urgència és esperar-se fins a l'estiu?
No, les mesures d'urgència són... El cos de Mossos d'Esquadra no és una realitat només de proximitat al territori, que ho és. És a dir, no només són els efectius que estan a les unitats de seguretat ciutadana a cada poble i a cada ciutat del nostre país, sinó que té uns efectius centrals de vinculades a informació, a investigació, a ordre públic, que serveixen prioritàriament allà on és més necessari. Per tant, en la mesura que s'hagi d'intensificar l'activitat investigadora, l'activitat vinculada a l'ordre públic en determinats llocs, doncs fem plans específics en llocs determinats. Escoltaré naturalment a l'alcalde, com ho faig amb tots els alcaldes del país. He tingut oportunitat de parlar amb molts alcaldes del Maresme manta vegades i, per tant, doncs, evidentment que hi serem al costat de la gent de Calella. Jo crec que amb seguretat el que necessita, el que és imprescindible és arremangar-se, no?, i posar-s'hi. I poc soroll, diguem-ne, poques proclames, no? A base de titulars jo crec que no s'avança. I en aquest sentit, doncs, ja hi ha experts en això. Tenim experts que el Parlament i el Congrés de Diputats i el conjunt d'Europa veiem que fan de la seguretat doncs, una arma política. Jo crec que els partits centrals del país aquestes coses no les hem de fer. Ens hem de remengar i posar-nos a treballar, i això els emplaço a tots.
Sí, com sigui, vostè, conseller, és partidari de l'expulsió immediata d'aquells delinqüents multireincidents que siguin persones migrades en situació irregular?
És el típic titular que no aporta res, diguem-ne, no? Que només aporta soroll i una afirmació que, a més, podria ser subscrita per gent que no té cap interès de que se m'identifiquin amb ells, no? Per tant, jo crec que aquesta frase de l'alcalde és fruit del moment. Crec que no és el camí, diguem-ne, que s'ha de seguir, el de fer declaracions molt, molt sorolloses. Jo crec que la seguretat és vol calma, vol treball, vol arremangar-se, i això és el que farem amb l'alcalde i amb tots els alcaldes i responsables polítics del país, que és el que estem fent. La setmana que ve, crec que la setmana, sí, el dia 21, es troben amb el director de la policia, després el gener ens veurem, i per tant, doncs, ens té al seu costat tota la població de Calella.
Començava aquest programa d'avui, conseller, dient que jo crec que cal ser molt curós en el llenguatge, més en política, més en qüestions de seguretat. Ho dic perquè, d'altra banda, 8 famílies, com sap, en situació de vulnerabilitat, que viuen a un edifici en runes del barri de la Salut a Badalona, l'hauran de deixar precisament aquest divendres, perquè està en procés de desnonament. Es va plantejar l'enderrocament o la rehabilitació de l'edifici. El propietari ha dit que no pot fer-hi front a la rehabilitació. El problema és que l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, va portar dilluns el cas a Twitter i l'ha polemitzat en acusar els inquilins d'ocupes i delinqüents quan tenien contracte.
És que no, per aquí no anem bé. És a dir, les coses no es resolen d'aquesta manera. Jo podria, imagini's, amb la feina que tinc, diguem-ne, la responsabilitat política que tinc, jo podria fer un titular cada quart d'hora. Perquè, imagini's, problemes d'aquestes característiques, situacions tenses, com, en fi, mil casuístiques. En tinc 20 al dia per fer 20 declaracions sorolloses. I això què aportaria més que una notorietat frívola, no? El que necessitem és buscar solucions a les coses, trobar solucions i alternatives a la gent vulnerable, fonamentalment, i fer de la seguretat una política molt seriosa. Jo crec que jo intento estar en aquesta línia, i per tant, en aquest sentit, ni em posaré a fer declaracions d'aquesta mena, per una banda, ni per l'altra abonaré aquest tipus de debats, perquè crec que només beneficien els extrems, no? I els extrems en l'àmbit de la seguretat tendeixen a fracassar sempre.
Va, doncs parlem d'altre tipus de coses, perquè fa pocs dies al metro de Barcelona hi ha hagut almenys una baralla multitudinària, un apunyalament. Fa unes setmanes a Ràdio Estel vam avançar que al metro de Barcelona precisament els robatoris havien pujat més d'un 50% els primers 9 mesos del 2023. Els robatoris amb violència i intimidació incrementaven un 14%. Què està passant al metro de Barcelona? I la seguretat passa només per posar més policia?
Són dos debats diferents, eh? No vull fugir d'estudi. Començo pel metro. Nosaltres estem parlant amb l'entitat, amb l'autoritat del transport, l'entitat metropolitana del transport i amb l'Ajuntament, i ens hi posem, no? I el delicte sempre té tendència a moure's, no? I, per tant, sempre trobarem espais en cada moment en el qual hi ha un increment, no? Perquè puntualment o conjunturalment s'adrecen en aquell indret perquè troben un forat, doncs, per poder-hi treballar, i aleshores per això dic sempre que la feina de seguretat és molt quirúrgica, és molt d'anàlisi, d'informació de què és el que està passant, de prendre el pols i actuar, no? Quirúrgicament allà on es va movent el delicte. I si hi ha hagut episodis d'increment en el metro en el que hi estem treballant. En termes generals, la seguretat estem en un moment en el que hi ha hagut un increment, no?, després de la pandèmia. Però és bo que també situem en quines xifres estem i on ens estem movent. Nosaltres estem per sota de Gran Bretanya en número de delictes a l'entorn del que passa a Bèlgica o del que passa a Alemanya. Això ens situa on som, no? Ahir li deien al representant de Vox, països com Hongria i Polònia no han tingut mai temps de publicar les seves dades. Segurament perquè hi ha una relació inversament proporcional entre les proclames que fan en relació a la seguretat i els seus resultats. Per tant, estem en els països en els quals ens volem assemblar, no? Ara, això vol dir, doncs, posar-s'hi, no? Posar-s'hi, ser-hi i seguir-hi sent. I fer una policia cada vegada més, doncs, més eficaç. No oblidem, però, i això a mi m'agrada dir-ho, és a dir, sempre dic, la meva obligació és trobar, donar solucions als problemes d'inseguretat. És el meu deure, la meva responsabilitat, i així ho faré, i així ho faig. I, per tant, assumir allò que passa i buscar-hi solucions. Em dèiem de Calella o dèiem d'altres llocs. Però també vull situar on som, per una banda. I per l'altra, fer una altra reflexió. Molta part de les situacions de problemes de convivència, que a vegades no són necessàriament delictius, sinó són problemes de convivència, de mal comportament, etc. Molts dels problemes de furts, etc. Molts problemes vinculats a situacions vinculades a la droga, a l'entorn de la droga, etc. Cal trobar-lo en la marginació, en la desesperança, en els problemes socials, no? Aquesta és una realitat, també. Per tant, la política de seguretat, entès en la seva globalitat, i on porto una part, que és la de la reacció i la de prevenció respecte al delicte. Però no oblidem que l'educació, la salut, l'habitatge, la formació, la dignitat de la gent i dels ciutadans té una relació directament proporcional amb la seguretat. Quan una societat és més igual, és més segura. Això és així. Per tant, aquesta dimensió també l'hem d'abordar quan fem pedagogia i debat sobre la seguretat. Ara, això no em treu la meva responsabilitat, i per això sempre començo parlant de l'altre, de les mesures davant de la delinqüència, prevenció i reacció. Però també aquest debat de fons, jo crec que els que ideològicament, doncs, ens sentim d'esquerres, i som d'esquerres, progressistes, i creiem, doncs, en la dimensió social de la política, això també ho hem de posar sobre la taula.
Li pregunto perquè ara em traia problemes com el de la droga, i l'altre dia feia un tuit la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El tuit no vull entrar-hi, ho dic perquè ara m'he recordat que feia ús partidista, a més, molt lleig del tema del fentanil. Problema que preocupa molt a la ciutadania de Catalunya, també, evidentment. Ha entrat el fentanil amb força a casa nostra?
No. No hi ha evidències que això sigui així, i ho sabríem. No. I no sent així, no? I, per tant, estem sempre amatents, i per això hi ha una Comissaria General d'Investigació i d'Informació que analitzen, doncs, tots els fenòmens, no? Però, clar, generar alarma per després tu ser la solució, això és molt vell, eh? Això és molt vell i té nom, no? Se'n diu demagògia. I en aquest sentit, ostres, la presidenta de la Comunitat de Madrid és molt experta.
L'altre dia la Comissaria Europea d'Interior, com sap, va posar el crit d'alerta pel que fa a l'alerta antiterrorista. Falta poc per Nadal i amb una guerra sobre la taula entre Israel i Hamas que dura, l'alerta terrorista a Espanya també s'ha reforçat, sobretot en punts emblemàtics d'interès, també religiosos. Conseller, com serà el dispositiu de Nadal a Catalunya en aquest sentit?
Doncs notarem més presència i hi haurà més presència de la que notarem, també, no? És a dir, més... Hi haurà més presència que molt visual, no? D'ordre públic, d'agents de seguretat ciutadana a les grans aglomeracions. Ja ho estem veient, no? En els espais, la Fira Santa Llúcia, per posar... L'altre dia hi vaig anar, un exemple d'aglomeració, no? És a dir, dissabte passat i realment difícilment podia haver més gent a un lloc. Ho notarem, doncs, també a les grans concentracions, en fi, ho notarem, i després hi haurà més presència, doncs, d'informació, d'agents de paisà, doncs, vigilant. L'alerta 4, què significa? Reforçada. Doncs què vol dir? Que hi ha un conflicte, no? Que hi ha persones que a títol individual, molt probablement de títol individual, poden sentir-se cridades a fer un atac a interessos, doncs, d'algun país, i per tant, doncs, analitzant quins són els focus de més risc i les concentracions vinculades al culte religiosos, doncs, ho són, i alguns interessos de països concrets que es poden imaginar, doncs, pel conflicte que hi ha, doncs, són especialment protegits, no? I això ens vol dir que tindrem més presència i més intensitat en la nostra feina de prevenció.
Seguiran els dispositius a les sinagogues, per exemple?
Sí, sempre es va avaluant la necessitat, però sí, naturalment hi són.
Quina és la possibilitat, doncs, d'un atemptat terrorista a Catalunya en aquests moments i per Nadal? És a dir, és més probable ara que abans de la guerra?
És més probable ara que abans de la guerra. La previsió que es fa és que si es produís alguna situació així, seria no d'un grup organitzat, sinó d'una acció individual. Estem parlant de lo més probable, eh? D'una acció individual, d'un atac individual d'algú amb aquells mitjans que tingui al seu abast. I aquesta, de fet, les organitzacions terroristes, la crida que fan, doncs, és això. Qui pugui, que faci el que pugui, no? Diguem-ne.
S'ha notat un augment de la propaganda en aquest sentit?
Jo, més enllà d'això, no comento, no? Però sí que, evidentment, hi ha la tensió que es viu al planeta, no? I en particular, doncs, a Gaza, doncs, mou, doncs, més tensió, i per tant, més tensió, més risc en aquest sentit. Però també vull traslladar calma, no? És a dir, atemptats se n'han produït a Europa alguns, tots a títol individual en els últims anys. La policia n'és molt experta, està treballant en aquest àmbit des de fa molts anys molt seriosament. Estem connectats, doncs, amb totes les policies europees, que ens passem la informació de com estan les coses i com evolucionen. Es fa una anàlisi molt rigorosa de riscs i, per tant, sempre existeix el risc, però estem en bones mans.
Sí, com sigui, la setmana vinent la prefectura del COS ha convocat una reunió del gabinet antiterrorista. Què n'ha de sortir d'aquesta reunió?
Doncs el que es fa és es va monitoritzant, doncs, quina és l'evolució de les coses, la informació que es té, i aleshores les mesures i els reforços que es fan i a on es fan, no? Ja, serà la reunió número 71, crec. Ara no ho sé, però més de 70, sí. És a dir, per tant, és ordinària en aquest sentit. I es van avaluant quin és el moment en el que s'està, quina informació es té i com es posen una mica quines mesures es prenen, que en aquest cas doncs, són posades a punt, diguem-ne, de setmanals, mensuals, doncs, de, en funció del risc que hi ha en cada moment. No és extraordinària, diguem-ne, en el sentit de que forma part de la normalitat del treball de la lluita antiterrorista.
Conseller, un altre punt crític pel que fa ara al Nadal, com sap, són els feminicidis. A les festes nadalenques és una de les èpoques on sempre hi ha un repunt. En el que portem d'any hi ha hagut 56 feminicidis a tot l'Estat, 9 a Catalunya. Què estem fent malament?
Bé, això són arrels profundes, no?, de la nostra societat. El patriarcat existeix, sí. És a dir, la prova és que les víctimes són dones. No? I per tant, doncs, això és així. Negar-ho és molt evident, que no té sentit, més que ideològic. Nosaltres hi posem molta energia, molta força, molta presència, molt suport a les víctimes perquè denunciïn, molt suport a les presumptes víctimes perquè doncs, denunciïn, molt seguiment a centenars de dones que en diferents graus es veuen amenaçades per persones del seu entorn, i en aquest sentit el cos de Mossos d'Esquadra ha multiplicat els seus esforços. De fet, hi ha una correlació, hi ha molts els feminicidis que es produeixen que són persones que mai han denunciat, no? En aquest sentit es demostra